Ràdio Móra d'Ebre, 87.6 FM.
L'Hora L, amb Eduard Pino.
Bé, doncs seguim avançant al fil directe d'aquesta setmana. Avui un fil directe enregistrat, perquè tenim amb nosaltres el president del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre, el Jordi Jardí. Senyor Jardí, què tal? Molt bon dia. En aquests moments vostè ja es trobaria a Bielorússia, per tant, òbviament, aquest programa està enregistrat. El registrem dilluns, perquè vostès ho sàpiguin. Senyor Jardí, moment de parlar de temes d'interès comarcal. Òbviament, comentava ara mateix al principi, no?, que aquest programa l'enregistrem precisament pel motiu de que vostè es trobarà a Bielorússia durant aquests dies. A Bielorússia amb l'objectiu de potenciar la fruita dolça del nostre territori, tot i que no serà el primer viatge. No obstant, si li sembla, comencem parlant d'aquest viatge a Bielorússia. En quin objectiu es fa aquest viatge?
L'objectiu d'aquest viatge és la continuïtat d'un projecte estructurat des de fa 2 anys enrere, un projecte que vol posar en coneixement dels principals mercats consumidors de fruita dolça, en aquest cas, doncs de la qualitat i de la capacitat de producció que tenim a casa nostra. I per tant, el primer any, com molt bé sabeu, vam estar al principal mercat distribuïdor de tota Europa, que és a Amsterdam, a Holanda. L'any passat vam estar a les dues principals ciutats d'una de les potències mundials en quant a consumidors d'aquest producte que nosaltres fem, que és Rússia, i vam estar concretament a Moscou i a Sant Petersburg. I aquest any hem fet diferents estudis de mercat i hem pogut comprovar que Bielorússia és un mercat que està creixent exponencialment en quant al seu consum, per la capacitat adquisitiva de la gent i perquè estan adquirint uns hàbits d'alimentació doncs, que estan consumint moltíssima fruita, i nosaltres hem aportat la nostra qualitat allà. I per tant, aquesta expedició és en base a un estudi de mercat en profunditat, on tenim més possibilitats d'èxit i on se pot valorar molt més aquest producte que fem a casa nostra. I per tant, aquest any la nostra expedició és a Minsk. Hi ha una altra ciutat que està a 250 quilòmetres al nord, a fer una prospecció comercial doncs, d'alt nivell. Anem una representació a nivell polític, hi vaig jo sol, i les empreses de la comarca estan representades per les 3 empreses principals de la comarca en aquest sentit.
Quines són?
Són la Coma de Benissanet, el grup Fruiter també de Benissanet, i Serima Cherries de Tivissa, que són 3 socis, un de la Torre de l'Espanyol, un de Tivissa i un de Miravet, si no recordo malament. I per tant, doncs, a treballar durant aquests 2 dies i mig intensament. Tenim concretades 10 visites, 10 entrevistes amb els 10 principals distribuïdors del país, i per tant a intentar eliminar tots aquells intermediaris, tots aquells entrebancs que hi ha entre el productor inicial i consumidor final, i per tant aconseguir que els marges de benefici siguin molt més alts pels productors de la nostra comarca, cosa que hem anat aconseguint durant aquests últims anys, i per tant intentar implementar aquesta manera de fer, que pensem que és una manera de fer d'èxit i que pot generar molts recursos econòmics tant als propietaris d'aquestes produccions com a la capacitat de generar llocs de treball al voltant d'aquesta activitat agrícola i activitat empresarial, no? Jo sempre poso d'exemple que tots esperem la recàrrega de la central nuclear, que dura aproximadament uns 40 dies, en la qual se contracten prop de 1.000 persones, però és que si mirem el sector de la fruita dolça de la comarca de la Ribera d'Ebre, se contracten més del doble de persones durant un període de temps molt més llarg, i per tant la nostra autèntica recàrrega de combustible a les economies familiars, doncs avui dia és el sector de la fruita dolça de la nostra comarca.
Com porta el tema del rus? Bé.
Fatal. El rus és un idioma absolutament impossible. A més, a Bielorússia ho desconec perquè no hi he estat mai, però a Rússia el nivell de coneixement d'anglès també és molt baix, és pràcticament nul, i per tant és obligat a portar un intèrpret que sigui molt bo i que a més conegui una miqueta el vocabulari que utilitzarem durant aquests dies, no? Doncs que és un vocabulari doncs, que parla de qualitat de productes, de calendaris de producció, de terminis d'entrega, de formes de pagament, i per tant ha de ser una persona que en sàpigui bastant, tant de traducció com de control de la lingüística pròpia del sector que tocarem aquests dies.
L'any passat vau anar a Rússia a vendre els productes de casa nostra. En aquest cas aneu a Bielorússia, que és potser la porta d'entrada. I no sé quina valoració em faria del viatge de l'any anterior. Avui ja se'n pot fer una valoració de com va anar. I en quin objectiu aneu enguany a Bielorússia? Si a seguir més o menys les mateixes línies, o ja amb l'experiència de l'any anterior ja sabeu per on tirar més o menys?
Bielorússia és un mercat doncs, potencialment important, és una població aproximadament com Catalunya. Minsk és una ciutat d'unes dimensions aproximades com Barcelona, 1,5 milió d'habitants, i per tant és un mercat important que ha sabut progressar econòmicament doncs, bastant bé i que, com us deia abans, la capacitat adquisitiva de la gent ha anat pujant i els hàbits de consum de producte fresc també han anat pujant. L'experiència de l'any passat i de fa dos anys molts diu que anem pel bon camí. I la prova està en que les empreses que han conviscut amb naltros, que han participat d'aquest projecte, ho venen fent des del primer dia. I sí, segurament que ja ho he dit altres vegades, però m'agradaria recalcar-ho aquí en aquests moments. No? Naltros anem a fer una expedició a la qual el Consell Comarcal hi posa tots els mitjans necessaris com per a aconseguir una agenda important perquè aquests dies siguin profitosos. És a dir, hem enviat una empresa allà, ha fet una prospecció comercial, ha parlat amb els principals distribuïdors i comercialitzadors de fruita dolça, i el que ha fet és una agenda atapeïda al màxim perquè aquests empresaris s'hi puguin posar en contacte de manera directa. Però les despeses, tant de desplaçament com de manutenció, són sufragades pels propis productors d'aquí, pels propis productors de la Ribera d'Ebre. I això, un any, si no funciona, l'any següent no ve ningú, però quan el tercer any continuen apostant per aquesta aposta, per aquesta estratègia, vol dir que estan molt satisfets de les anteriors, no? I per tant, jo que sí que fora bo és que algun dia doncs, convidéssiu, o quan tornem del viatge, jo també us proposo doncs, que ens convideu a tots i parlem una mica aquí tots plegats de com ha anat aquesta expedició, de quin profit ne podem treure, de com veiem de cara al futur, de com plantegem noves alternatives.
Seria un bon debat.
Jo crec que ho podríem parlar i ells seran qui us diran si realment val la pena o no.
M'apunto, si li sembla.
Perfecte, estaré encantat d'acompanyar-vos.
El viatge a Bielorússia no és el primer que es farà enguany, sinó també se'n farà un altre a Dubai, en aquest cas, però, pel tema de l'oli. És un altre dels viatges que, òbviament, també en parlarem més endavant. Moment de parlar de més coses. Per exemple, en el darrer ple es va aprovar una moció sobre un impost mediambiental sobre les centrals nuclears. En aquests diners, que són molts diners, crec que ronden uns 40 milions d'euros aproximadament, que reverteix a les arques de la Generalitat, són molts diners. En aquest cas, no sé quants a dia d'avui en poden revertir en el territori, senyor Jardí, però, sens dubte, el que reclamo a vosaltres és que encara d'aquests diners n'arribin més a casa nostra.
És que em sembla que té tot el sentit comú. En primer lloc, no va ser una moció és un document que s'entra previ al ple, va ser arrel d'una pregunta que a l'apartat de pregs i preguntes que se'ns va preguntar a l'equip de govern si com a equip de govern, com a tal, teníem intenció de fer alguna cosa en aquest sentit. Es va comentar que ja s'havia entrat al Parlament de Catalunya mitjançant el grup de Convergència i Unió a instàncies doncs, de Convergència i Unió de la comarca de la Ribera d'Ebre una proposta per a modificar aquesta llei, aquest nou impost, que és exactament 48 milions i mig d'euros anuals. I aquesta instància de modificació que m'ha entrat a la llei diu més o menys que ha de revertir com a mínim una part raonable d'aquest impost directament a la nostra comarca. No només a la nostra comarca, sinó a l'entorn on operen les centrals nuclears. Cal recordar doncs, que també això afecta una part del Priorat, una petita part de la Terra Alta i també una petita part del Baix Ebre i una petita part de baix del Baix Camp. Hem de parlar també de la central nuclear de Vandellòs. I per tant, nosaltres ho fem amb tot l'àmbit. Circunscrivim-nos a la comarca de la Ribera d'Ebre, nosaltres pensem que ha de ser raonable que una part d'aquests diners reverteixin directament a casa nostra. De quina manera? Bé, doncs n'hi ha moltes, no? N'hi ha moltíssimes. Jo el que posaria són dos premisses al damunt de la taula. La primera, que ajudés al reequilibri territorial entre tots els pobles de la comarca. En aquests moments, molt bé sabem, hi ha quatre pobles que no perceben diners per l'ordre ministerial de residus nuclears de l'estat espanyol, que són els quatre pobles Miravet, Benissanet, Ginestà i Rasquera. I, per tant, aquesta petició que fem des de la Ribera cap a aquest impost català ha de revertir també amb aquests quatre pobles, perquè pensem que així ha de ser. I la segona premissa que jo posaria al damunt de la taula és que hem de ser diners que no vagin a parar a coses superflues, a pagar sous o a pagar coses que són prescindibles. Jo el que diria és que han de ser diners que s'han de gastar d'una manera raonable, creant desenvolupament econòmic, creant productes de valor afegit, i per tant doncs, que els ajuntaments que els rebin o les institucions que els rebin s'han de comprometre a gastar-los d'una manera determinada que ajudin a que aquesta comarca continuï creixent i continuï desenvolupant-se al marge de les centrals nuclears. Amb aquests dos paràmetres jo crec que seria fàcil d'arribar amb un acord amb el govern del país, i jo crec que el govern del país, tal com va manifestar el portaveu de Convergència i Unió el dia que vam tindre la reunió amb ell, és sensible a la necessitat de que una part d'aquests diners reverteixin a casa nostra. Si hem de parlar de quantitats, en aquests moments me sento incapaç de dir una xifra, perquè és molt difícil i seria molt atrevit per la meva part. Quan continuï les converses, doncs ja els hi farem veure el que nosaltres entenem per raonable, i crec que en base a la bona comunicació que ha hagut des del començament i en base a la proposta, doncs podem arribar a una bona fi. El que es va fer al ple va ser més que una moció, va ser una declaració institucional. En referència a aquesta pregunta, jo vaig proposar doncs, que en lloc d'entrar una moció al següent ple, que potser aquesta llei ja s'estaria tramitant, doncs fer una declaració institucional per fer saber no només al govern del país, sinó a tot el Parlament de Catalunya i a tots els grups polítics que el representen, doncs, que hi ha una voluntat per part de la nostra comarca de que se'n recordin de nosaltres, ara que hi posen un impost en una activitat que segurament que ningú dels que l'està imposant la voldrien a casa seva, i per tant doncs que siguin corresponsables i que siguin solidaris amb aquesta part del país que hem ajudat a que Catalunya doncs tiri endavant d'una manera decidida. Fa hores que s'acaba de signar un acord perquè s'instal·li Barcelona World al costat de PortAventura. Sense l'energia que produïm a la Ribera d'Ebre, Barcelona World no és possible. Per tant, que hi pensin en això també.
Bé, a més també un dels projectes que tenim a casa nostra és el del polígon del Molló, que va fent sobre la marxa tots els projectes que tenen pendents. En aquest cas, senyor Jardín, quin moment es troba aquestes obres del polígon del Molló?
Bé, el polígon del Molló ne parlem cada vegada que vinc i afortunadament al marge d'un parell d'entrevistes que vam tindre, les quals doncs, la situació estava no aturada, però que sí que havia ralentit la seva velocitat. En aquests moments podem dir que ja tenim al damunt de la taula els projectes, tal com vaig anunciar l'altra vegada que s'estaven redactant. Doncs a dia d'avui ja tenim al damunt de la taula els tres projectes executius: el projecte d'obra, el projecte d'instal·lacions i el projecte elèctric. I per tant jo espero que a la propera entrevista, si tinc la sort i teniu la bondat de convidar-me al mes següent, podrem ja anunciar que ja s'estan realitzant aquestes obres, perquè el promotor de l'activitat ja està demanant en aquests moments, està fent una prospecció de quins operaris de la comarca podrien, o quins industrials de la comarca podrien fer aquestes obres. Per part del Consell Comarcal se li ha passat el banc de dades de totes les empreses del sector que puguin fer aquest acondicionament de la nau, per tal de que ni un sol euro d'aquest acondicionament de la nau se'n vagi fora de la comarca de la Ribera d'Ebre, i per tant vetllem pels interessos dels nostres petits empresaris, que n'hi ha molts que tenen la necessitat de poder fer alguna activitat que els ajudi a subsistir al dia a dia. Per tant, anem cremant etapes, ens anem aproximant a la part final, i amb l'esperança de que això acabi esdevenint una realitat molt aviat.
Això són les obres de condicionament d'aquesta nau, estem parlant?
Correcte. Continuem parlant del mateix calendari, no han variat el calendari. La intenció és que a l'estiu d'aquest 2014 l'activitat pròpiament dita, no la de l'acondicionament de la nau, sinó l'activitat industrial pròpiament dita, pugui estar doncs funcionant.
Doncs arriba a la part final ja aquest projecte del polígon del Molló, com també està a punt de prendre forma el projecte d'eficiència energètica que persegueix el Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre des de fa mesos, i excepte algunes poblacions que, corregeix-me si m'equivoco, és el cas de Móra d'Ebre, Flix, Ascó, Rasquera i La Serra, que no s'hi han adherit, la resta de municipis de la comarca sí que estan adherits en aquest projecte d'eficiència energètica. A punt de començar ja, no?
Estem treballant en la redacció de les bases que hauran de regir el concurs públic, mitjançant el qual s'adjudicarà a una empresa que faci totes les remodelacions que siguin necessàries a la comarca, el posterior manteniment i totes les instal·lacions que s'hagin de tindre en paral·lel. Val a dir que un municipi sol, pel seu compte, és relativament fàcil poder fer un concurs públic, perquè se tracta d'un sol municipi. Nosaltres són 9 municipis diferents, cadascú amb les seves necessitats especials, amb els seus requeriments més personals, uns tenen una tipologia d'il·luminació, els altres en tenen una altra, i per tant hem hagut de, estem en el moment de casar tots aquests interessos de tots aquests pobles i de tots aquests ajuntaments per tal d'amb un sol document poder fer un sol concurs públic, cosa que no s'ha fet mai en lloc de Catalunya fins a dia d'avui. Per tant, som comarca pionera en aquest sentit. Jo tinc un mandat, o tinc una petició al damunt de la taula, que el dia 30 d'aquest mes d'abril que acabem de començar, començarem el dia que s'estigui emetent això, ja haurà començat el mes, han d'estar les bases finalitzades per tal de que a la primera quinzena del mes de maig les puguem publicar i puguem fer la contractació d'aquesta empresa. Per tant, seguim el calendari previst. Tenim molt clar que dins d'aquest any 2014 volem que tots aquests pobles que s'acolleixin amb aquest projecte doncs puguin tindre remodelada la seva il·luminació pública i, per tant, puguin estalviar doncs més del 50% de l'energia que gasten avui dia, que segurament que als ajuntaments els anirà molt bé aquest estalvi per poder destinar aquells diners a fer altres coses que seran molt més profitoses per la gent dels respectius pobles.
És a dir, que podríem dir que en quant al polígon del Molló i del projecte d'eficiència energètica, de cara a l'estiu la cosa ja estarà en funcionament. En funcionament d'obra, em refereixo.
Jo diria que el polígon industrial del Molló l'estiu hem d'estar operant, ho he dit abans i ho reitero ara. El projecte d'eficiència energètica té una complexitat tan gran i tan elevada al ser 9 municipis diferents, que jo no sóc capaç de dir en aquests moments si s'estarà ja remodelant i canviant les instal·lacions durant l'estiu. Jo el que m'hi comprometo és que durant aquest 14, durant aquest any 2014, això estigui finalitzat als 9 pobles que hi participem, i aquesta és la meva dèria i aquesta és l'estratègia que estem seguint.
Bé, deixi'm tornar altre cop al darrer ple del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre, on també allí es va crear una mena de reglament de recollida d'aliments de diferents poblacions de la Ribera d'Ebre que de moment s'hi han adherit. Estan tots els pobles oberts per a també adherir-se en aquest nou reglament, però més o menys expliqui'ns d'on sorgeix aquesta idea de tirar endavant aquest projecte.
Bé, és un document que regula la recollida i sobretot la distribució d'aliments.
Comarcal, eh?
Sí, és un reglament comarcal i aquest reglament estarà a disposició de tots els pobles que el vulguin fer servir. Fins a dia d'avui hi havia hagut diferents pobles, mitjançant entitats privades, la majoria d'ells, que havien creat bancs d'aliments per tal de donar sortida, per donar cobertura a aquelles persones que tenen doncs, necessitats de les més bàsiques, com és l'alimentació. I per tal de regular això d'una manera doncs, ben estructurada, per tal d'evitar mals entesos, per tal d'evitar suspicàcies, per tal d'evitar doncs, males interpretacions, el que s'ha fet és un reglament mitjançant el qual hi haurà una valoració feta pels professionals de la comarca, que estan tots ells escrits al Consell Comarcal, mitjançant els serveis socials de la comarca, que gestionen més de 7.000 expedients arreu de la comarca i que, per tant, coneixen la realitat social, la realitat econòmica i la realitat de necessitats de totes les persones que més malament ho estan passant en aquests moments. Per tant, aquests bancs d'aliments municipals o d'entitats sense afany de lucre consorciades amb ajuntaments tindran la possibilitat de, mitjançant aquest mecanisme, saber a quines famílies han d'anar a tocar més directament, que ho tinguin una major necessitat, o detectar doncs, aquelles males pràctiques que a vegades doncs, acaben sortint sempre que hi ha algun projecte d'aquesta tipologia per part d'algunes persones doncs, que intenten aprofitar-se del moment de patiment d'altres persones. Per tant, per tal d'evitar una cosa i ajudar a que tot sigui molt més transparent, molt més ràpid, molt més dinàmic, doncs jo crec que és un reglament molt senzill, molt fàcil d'aplicar, i crec que tots els ajuntaments, totes les entitats doncs, sense afany de lucre que estan treballant pel benestar de la comarca s'hi acabaran acollint, i estic segur que altres pobles també prendran la iniciativa per incorporar-se dins d'aquesta xarxa de serveis socials, de serveis de primera necessitat, que avui dia, malauradament, són tan necessàries i tan imprescindibles a la nostra comarca.
Bé, ja per anar acabant, senyor Jardí, li vull parlar sobre el Consorci dels Residus de les tres comarques, Ribera d'Ebre, Terra Alta i Priorat, perquè en la darrera entrevista que vostè va venir aquí a la ràdio crec que encara no estava del tot confirmada l'entrada de Flix altre cop al Consorci, que n'havia sortit, o almenys, més ben dit, tenia la intenció de fer-ho ben aviat, aquest mateix estiu. Però des d'aleshores les coses han canviat, perquè a més la Terra Alta ha tornat en bloc i Flix també hi ha tornat, però amb una condició, amb una condició que és que abans del 2015 s'hagin complit les propostes que la població posa sobre la taula. Anem per parts. Comencem per Gandesa, o més ben dit per la Terra Alta, que al final va entrar de nou al Consorci. Com van anar aquestes negociacions?
Van ser dures, llargues no, perquè en un mes vam ser capaços doncs, de revertir la situació. Bé, amb la Terra Alta doncs, hi va haver converses molt intenses, molt, jo diria que molt intel·ligents per part d'ambdues parts, i crec que d'un debat intens, intel·ligent, i que ets capaç de cedir el que sigui necessari perquè l'altra part s'acabi sentint còmoda, doncs al final no pot haver res més que un acord. I això és el que vam aconseguir amb la Terra Alta. La Terra Alta reivindicava doncs, una sèrie de qüestions que històricament no s'havien tingut, no s'havien contemplat, segurament per la pròpia organització de la Terra Alta, no? Perquè és curiós que la Terra Alta com a comarca, doncs el Consell Comarcal de la Terra Alta acull a tots els pobles de la comarca i té la representació dins del Consell del Consorci de Residus, però hi ha tres municipis que van per lliure, que van de manera individual i que estan ells delegats directament al Consorci, que són Batea, La Fatarella i Gandesa, i aquesta personalitat pròpia que tenia la comarca de la Terra Alta segurament que feia més difícil poder arribar a acords comarcals. Una reivindicació que hi havia per part de la Terra Alta era una deixalleria. És lògic i és normal que totes les comarques de Catalunya tinguin la seva deixalleria pròpia. El Priorat la té, la Ribera d'Ebre també, i per tant la Terra Alta també l'ha de tindre. Jo conec una mica la història i sé que no hi havia hagut acords entre Consorci i entre Consell Comarcal i entre l'Ajuntament, perquè estaven governats per diferents colors polítics i no hi havia la capacitat d'arribar-se doncs, a posar d'acord amb la cessió d'un espai per fer aquesta deixalleria. Afortunadament, avui, doncs, per una qüestió de sentit comú, tots mos han posat a la taula i hem arribat a la conclusió de que aquesta deixalleria és necessària i ja estem treballant en aquests moments, l'Ajuntament de Gandesa per buscar un espai, el Consorci per trobar els diners necessaris a través d'alguna subvenció que pugui tenir l'Agència de Residus de Catalunya per tal de habilitar una deixalleria a Gandesa i fer-la de la tipologia del més modern possible, amb una optimització dels recursos i millorant el servei que la comarca requereix. Per tant, jo em sembla que el tema de la Terra Alta està tancat, està ben tancat, i jo crec que ara, a més, farem possible, mitjançant doncs, una remodelació estatutària del Consorci, que tothom hi trobi la comoditat i la representativitat dintre del Consorci per a sentir-se el més a gust possible. I reitero el que sempre he dit, amb les comarques petites, amb poblacions petites, la unitat fa la força, i qui vulgui anar per lliure doncs, té la llibertat de fer-ho, però jo crec que la raó acaba donant-la sempre a tots aquells que unifiquem esforços, optimitzem recursos i minimitzem estructures, que és la voluntat que té el Consorci.
I en el cas de Flix?
Bé, el cas de Flix era una mica diferent. Flix no és que sortigués del Consorci, sinó que va anunciar que sortiria al mes de juliol. Vam tindre diferents converses també amb l'alcalde de Flix. Jo mateix havia anunciat aquí que les estàvem tenint i amb la prudència de no avançar esdeveniments, sempre havia manifestat el meu optimisme en referència a aquestes converses. Flix el que ha fet és posposar la seva decisió fins a final d'any, posant al damunt de la taula una sèrie de condicions, per cert, condicions que el Consorci ja estava treballant, no? Per tant, no s'està fent res que no estés previst de fer, sinó que el Consorci ja estava treballant en aquest sentit, i casaven les voluntats del Consorci amb els interessos de l'Ajuntament de Flix, i per tant, doncs amb l'Ajuntament de Flix estem condemnats a posar-nos d'acord, perquè les seves reivindicacions són exactament les iniciatives que ja portava de mutu propi el Consorci, com són la substitució dels contenidors, no només a Flix, sinó a tots els llocs de la comarca de la Ribera d'Ebre que es fa el servei porta a porta, també l'arranjament interior de la deixalleria, que no s'havia fet bàsicament per dues qüestions. Primera, perquè no és de titularitat municipal, i el que ha de fer l'Ajuntament és doncs, aconseguir aquesta titularitat, i la reivindicació de Flix de posar-hi aigua i llum, doncs és lògica, tota instal·lació de tindre aigua i llum, però el que ha de fer l'Ajuntament és portar-la fins a la porta. De la porta cap endins el Consorci se'n farà càrrec. I això, més la modificació estatutària que estava comentant abans, que farà possible que tots els pobles del Consorci tinguin representació amb una assemblea general que volem crear i que tingui unes unes potestats i unes responsabilitats determinades, jo crec que amb això serà més que suficient, perquè està també tot carregat de sentit comú, perquè tots mos acabem sentint a gust amb aquesta manera de funcionar, que si deixem de mirar-nos els uns als altres dins de casa i mirem cap enfora, veurem que tothom mos mira amb enveja, que tothom mos té com a referència de les coses ben fetes, i el que no hem de fer des d'aquí és destruir tot allò que ha sigut exemple i mirall per a molta gent, i que ara el que hem de fer és continuar-ho potenciant per a millorar-ho encara una mica més.
I en el cas de Ginestà, continua amb les portes obertes, però de moment no sembla que s'hagi de reincorporar, no? O sí?
Bé, Ginestà, també em reiteraré amb el que he anat dient, amb l'alcalde de Ginestà sap que hem parlat algunes vegades, té la porta oberta, ell té un contracte per complir, que finalitza a finals de juliol, si no recordo malament, em sembla que és així, i per tant l'Ajuntament tindrà la potestat amb aquesta data de prendre una decisió, en un sentit o en un altre. Jo continuo sent optimista en aquest sentit, perquè la proposta que li fem des del Consorci segur que és com a mínim igual o millor que la que té en aquests moments, i per tant jo tampoc, sense voler pressionar absolutament a ningú, continuo manifestant la voluntat del Consorci d'aglutinar al màxim d'ajuntaments possible. Ginestà és un d'ells, i per tant li deixo tota la amb tota la tranquil·litat la responsabilitat municipal que té cada òrgan, la seva llibertat i la seva autonomia municipal per prendre les decisions. Per nosaltres no quedarà, ens hi posarem tan bé com faci falta i posarem totes les facilitats per a que Ginestà es pugui incorporar novament al Consorci.
Bé, doncs, senyor Jardí, ho deixem aquí. Deixem fins aquí el fil directe d'aquesta setmana i l'emplacem en una nova ocasió. Que vagi bé el viatge per Bielorússia, i quan tornin, aquest debat queda pendent.
Serà un plaer per vindre aquí a explicar-vos doncs què fem per la comarca, i estic segur que tots els productors també de fruita estaran encantats de vindre a explicar-vos doncs que la col·laboració entre públics i privats és essencial per aixecar un poble, per aixecar una comarca i per aixecar un país. Per tant, us reitero us agraeixo la invitació, i aquí estarem segur per explicar-vos-ho.
Molt bé, gràcies. Bon dia.
Una abraçada, gràcies.
Ràdio Móra d'Ebre, 87.6 FM.